Ràdio Vilafranca. Sí.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 21 de març de 2025. En nom de tot l'equip, repartit per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca, us donem la benvinguda a Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui és el segon dia de la primavera astronòmica. D'aquí menys d'una hora portarem 24 hores de primavera, tot i que mirant el cel fa difícil de dir-ho. Som divendres, som a les portes del cap de setmana i aquests continguts lúdics i de cap de setmana tenyiran aquestes 3 hores de ràdio que comencem ara i que finalitzaran a les 12 del migdia. Així anirà el Penedès en xarxa avui, d'aquí a uns minuts. Darrere el sumari, la previsió meteorològica amb Marc Paredes, pendents d'aquesta pluja, quan i on caurà. I pels vols d'un quart de 10 arriben els esports, una prèvia ràpida i condensada del més destacat del cap de setmana en clau Penedès i l'entrevista avui per presentar la marxa de resistència Set Cims 2025 que organitza el Centre Excursionista del Penedès i que tindrà lloc el proper 4 de maig. Aquesta setmana l'han presentada i pràcticament no queden places. En parlem amb Joan Domènech. A 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Mica a mica anem fent camí cap a Sant Jordi, queda una miqueta més d'un mes i comencen a haver-hi moltes presentacions, moltes novetats literàries. Avui en recollim un parell. A 9:45 ens acompanyarà la professora de matemàtiques i escriptora vilafranquina Conchito, que publica nova novel·la juvenil, La puerta de los dos mundos. I a les 10:06 estrenarem la segona hora sortint dels estudis, deixant la comoditat de les quatre parets de la ràdio i anant a visitar l'estudi de l'artista vendrellenc Emilio García, que ens obre les portes per mostrar-nos els seus dissenys de cervells i neuroplasticitat. A 10:45 parem 5 minutets per saber com avança aquest matí de divendres a les nostres comarques i seguim. Després d'aquest segon flash, agenda al detall, un parell de propostes. D'una banda, la trobada de cotxes clàssics de l'Arbós, que tindrà lloc el proper 30 de març. Ens l'explica el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, arbossenc, Alfons Ribas. I de l'altra, us recomanem la caminada solidària Caminem per tu, Pol, a benefici de la investigació del càncer infantil. En parlarem amb la Carme Rodríguez. Serà un cap de setmana passat per aigua. Quina millor excusa per anar al cinema, tot i que no calen excuses. A les 11:06, el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens porta les estrenes i ens repassa la cartellera. A 11:45, última cita amb l'actualitat, abans dels informatius del migdia, 5 minuts de flash per saber com tanquem aquest divendres al matí. I acabarem amb una altra recomanació literària. Brots i escorça, de la sadurninenca Júlia Gomà, que ha guanyat el Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres.
El del temps.
Heu agafat paraigua perquè farà falta en algun moment del dia i sobretot al cap de setmana. Aviam què hi diu el nostre meteoròleg, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem el divendres i ho fem amb el paraigua perquè avui encara mantindrem aquestes precipitacions a causa de la borrasca Martinho que ens està afectant sobretot ahir i avui. I serà ara al matí quan tindrem doncs, la part més intensa d'aquestes precipitacions, on tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, precaució ara al matí perquè poden caure més de 20 litres en menys de mitja hora, a l'espera d'una tarda que ja serà molt més variable, s'obriran algunes clarianes, mantenint la possibilitat d'alguns ruixats, i el cap de setmana, en conjunt, serà doncs, força estable i marcat per les clarianes i per la presència d'alguns ruixats intermitents, però res a veure amb la inestabilitat dels darrers dies. I de cara a diumenge mantindrem aquest ambient força insegur a primera hora del matí, però el sol, ja insisteixo, que tendirà a lluir i les temperatures que seran força baixes. Per tant, res fa pensar que la primavera ja és aquí. I a principis de la setmana vinent haurem d'estar pendents perquè no tindrem aquesta situació de borrasques que ens han anat creuant aquests darrers dies, però sí que de cara a les tardes de la setmana vinent doncs mantindrem una situació típica de primavera, de ruixats, aïllats, localment intensos, que haurem d'anar seguint amb atenció i temperatures que de forma lenta i progressiva tendiran a pujar, però sense tenir doncs, cap gran alteració termomètrica. I la primavera ja ha començat, ho va fer aquest dijous a les 10:02 del matí i s'allargarà pràcticament fins al 21 de juny, quan faltin doncs, pocs minuts per les 11 de la nit. Això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports.
Obrim finestra esportiva, tot apropant-vos als partits més destacats del cap de setmana penedesenc i una conversa avui per conèixer la marxa de resistència 7 Cims 2025 que se celebrarà el proper 4 de maig i que s'ha presentat aquesta setmana. Abans de l'entrevista, però, connectem amb Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez, amb la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com comentes, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva i ho fem, com sempre, amb futbol. I és que el Vilafranca rebrà diumenge el Castelldefels a les 12 del migdia en la 23a jornada de la Lliga Elite. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 22a jornada de l'Hockey Lliga en una setmana en què, recordem, hem tingut jornada intersetmanal dimecres amb victòries tant de Noia com de Vilafranca i derrota del Calafell. Dit això, el Vilafranca visitarà demà l'Alcoi a 8:15 del vespre. El Noia viatjarà a la Corunya per enfrontar-se al Liceo diumenge a les 12 del migdia, mentre que el Calafell jugarà dilluns a 9:15 del vespre al Palau Blaugrana contra el líder, el Barça. I encara en hoquei patins, el Vendrell disputarà aquest cap de setmana la 17a jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord, visitant l'Espanyol demà a les 8 del vespre. I per endinsar-nos ja en l'entrevista d'avui, que dedicarem a la marxa de resistència 7 Cims 2025, connectem amb l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Bon dia, doncs estem aquí en aquesta nova finestra a l'esport dins del magazín, dins del Penedès en xarxa, un divendres més. Ens toca portar un protagonista i avui doncs, un protagonista lligat a una presentació que ha tingut lloc aquesta setmana a Vilafranca, concretament era dilluns, la presentació d'una nova edició de la marxa de resistència no competitiva als 7 Cims, i qui millor per parlar-ne que en Joan Domènech. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Tot bé, tot bé.
Doncs sí, sí, suposo que sí, no? Perquè la veritat és que ara ho comentarem, però aquesta 7 Cims que, vaja, a nivell d'inscripcions doncs, està sent espectacular. I deia, qui millor per parlar de les 7 Cims amb tu, ja que ets un dels quals en el seu moment, ja fa més de 20 anys, doncs vau decidir tirar endavant, no?, el que avui coneixem com aquesta marxa Set Cims.
Sí, sí, sí. Aproximadament fa, sí, 22-23 anys, perquè abans de començar la primera edició ja havíem hem anat amb companys a veure el recorregut, quin recorregut doncs, podíem fer per ser atractiva, no? I, bueno, ens va semblar que el recorregut que més o menys hi ha ara, doncs, podia anar bé doncs, de cara als participants que veig que s'han apuntat en massa, sobretot aquest any. Estem molt contents perquè, no sé si ho saps, en principi ja hem superat els 700 participants i ja s'han tancat inscripcions.
És espectacular això que em dius, perquè va obrir inscripcions no arriba a setmana i mitja. No arriba a setmana i mitja. 10 dies.
No, total 10 dies, sí.
I
en 10 dies s'han inscrit 700 persones de diferents llocs del país. Sí.
I, de fet, el dilluns a la presentació, que allà hi érem, encara no s'havia arribat als 600, però ja m'ho deies. Segurament sí, sí, aquesta sí, setmana sí. Ja arribarem al límit. Doncs així és, eh?
Sí, doncs estem molt contents perquè bé, veig que la feina que fem nosaltres, que és molta, durant uns mesos abans, doncs dona resultat i dona aquest fruit de que la gent doncs participa d'una manera massiva i estem molt contents de que la gent, a més, la participació sigui tan numerosa i que es pugui conèixer aquests indrets que nosaltres hem preparat per ells.
Vosaltres heu aconseguit, a més, aquesta part, no? Dues vessants importants, que és el fet de mantenir un esdeveniment tants anys en el temps i després que amb aquest pas dels anys la gent no només es mantingui, sinó que cada any la resposta sembla que és més massiva, no? Perquè enguany, és el que dèiem, en 10 dies pràcticament doncs s'ha exhaurit les inscripcions. Per tant, això també és un bon senyal de la salut que té el Set Cims, no?
Dic que segurament, en principi, en tindríem més de 700, però, com tu saps, aquesta marxa és per tots els cims, els més alts del Penedès. I llavors, què passa? Que hi ha llocs que hem de portar els desavitollaments en llocs molt inaccessibles i, és clar, doncs, ens fa molt, molt costa amunt poder arribar en tots aquests llocs i que hi hagi una massificació a la muntanya. Per tant, ja fa uns anys vam decidir que eren 700 i ho mantenim perquè volem que, doncs, que sigui més aviat qualitat que quantitat.
Aquests Set Cims, que sempre cada any es reivindica molt aquesta figura també dels cims més alts del Penedès històric. Sempre s'incideix molt en això, no? En reivindicar el
sí.
Penedès, fer Penedès, fer no només comarca, perquè això abasta quatre comarques al final.
Sí, sí, sí. Nosaltres, en principi, abans de que es posés, entre cometes, de moda la vegueria, nosaltres ja reivindicàvem aquest Penedès històric que representa aquestes comarques que són tan nostres i que volem que la gent hi participi i les conegui el més bé possible, no?
I que al final això ja és exportar Penedès a fora d'aquest àmbit de la vegueria, no? Perquè us ve gent de tot arreu, de Catalunya.
Sí, sí, sí. Principalment, la gent que participa més és d'aquí el Penedès. Però, bueno, la província de Barcelona ens ve dintre el nucli, diguéssim, del barcelonès, ens ve força gent. Després també ve de gent de Girona, de Lleida, de Tarragona. Tarragona també, quasi 100 persones de Tarragona. I gent de, per exemple, l'altre dia ho estava mirant i un de la Bisbal de l'Empordà. Imagina't, vull dir, que per arribar aquí a 6:45 del matí per començar, a quina hora es tindrà que llevar aquest senyor, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, vull dir, sí, nosaltres, en principi, afavorim de que la gent, encara que sigui de fora, es pugui venir i participar, i també aquest any, bueno, l'any passat ja hi era, doncs vam fer que l'alberg municipal estigués obert unes hores que la gent que participa ho pogués gaudir de l'alberg i també de la participació a la marxa, no?
Exactament, que això mateix és el que ja t'anava a dir, que també es posa aquesta facilitat a nivell de l'alberg municipal de Vilafranca, que els participants doncs tenen certes facilitats, és una miqueta més assequible, i a descomptes si es vol fer nit sí. abans de la prova, tenint en compte això, que comença a 6:45.
Sí, sí, comença a 6:45 perquè llavors pràcticament el que vol fer caminant d'una forma tranquil·la comença a 6:45 i acaba a 8:45 del vespre. Per tant, és una marxa que comprèn tot el dia i que nosaltres mirem de que les persones que participin estiguin ben ateses durant tot el dia.
4 de maig, diumenge, 6:45, sortida des de, bueno, davant de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. Es manté això i a partir d'aquí doncs una edició que passarà per aquests 7 cims, el Clapivell, l'Àliga, el Montmell, Montagut, Formigosa, Solanes i l'últim, que serà ja el Turó de Sant Joan, un cop arribats a Pontons i ja encara de nou la recta final cap a Torrelles.
Sí, sí, sí. Una vegada hagis passat el turó Sant Joan, ja tot és baixada, seguint la riera de Pontons. I llavors ja, en principi, fins a Torrelles, que allà doncs, ja tindran altra vegada un avituallament per acabar de reposar les forces que hagin pogut exaurir durant tota la marxa.
Amb ganes ja de que arribi, suposo, no, aquest 4 de maig, tenint en compte també doncs, que és el 7 cims i, sobretot, veure la resposta que hi ha hagut un any més, no?
Sí, 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 estem una mica sorpresos per això, però, bueno, aquesta sorpresa doncs, també ve deguda a que potser doncs, la gent li agrada la manera que nosaltres portem a terme aquesta marxa, no? I llavors, ells... N'hi ha molts que repeteixen. Per tant, veiem que estem en el bon camí.
I més, també sempre recordar, no?, que el Set Cims al final neix a partir d'un grup d'amics que de la seva passió doncs vau portar això, no?, a fer aquesta marxa que ja porta més de 20 anys.
Sí, sí, va ser un grup doncs, que ens van proposar que nosaltres anàvem amb altres marxes i van dir, bé, aquí no n'hi ha cap, doncs aviam, intentem que... a veure si som un grup i engasquem a la gent i anem fent. I sí, sí, doncs el primer any van ser els sis amics aquests, el pròxim ja n'hi havia 40, l'altre ja n'hi havia 100, i així ha anat pujant la participació i bueno, i les ganes de caminar per aquest país nostre.
Potser diríem que com els 7 cims no hi ha moltes o no hi ha cap per aquesta resposta de la gent, no? Aquesta resposta massiva a nivell d'inscripcions potser en altres llocs no es troba tan fàcilment.
Sí, bueno, hi ha la prova reina que diem nosaltres, que és la Matagalls Montserrat. Aquesta, clar, té l'al·licient d'arribar a Montserrat, no? I la Montserrat, doncs, bueno, ja sabem que és una icona del nostre país, per tant, la gent aquesta doncs, també hi va força gent, sobre uns 2.000 persones, i després ja potser doncs, ve els Castells de la Segarra, que és més plana, que la gent doncs, bueno, camina per allà, i després potser ja venim nosaltres com a quantitat de gent que arrastrem.
Doncs, Joan, des d'aquí, des de Ràdio Vilafranca, des d'aquesta casa, enviar-vos l'enhorabona un any més per tirar endavant les 7 cims, fer-ho d'aquesta manera,
que la gent us recolzi, que participi, i sobretot desitjar-vos sort en aquesta edició del proper 4 de maig, que sembla molt llunyà, però això d'aquí 4 dies ja ho tenim aquí a sobre.
Sí, ja ho tenim, ja. I ho sentim pels que no s'han pogut apuntar, però nosaltres ho hem anat dient durant aquests dies, que no esperin l'últim moment, perquè doncs, bueno, doncs ha passat el que ha passat, que s'han apuntat la gent massivament i bueno, doncs estem així. I clar, ara no puc dir jo que participin als set cims, perquè ja estan tancades les inscripcions, i que l'any que ve a veure si s'animen i ho fan més aviat. Eh?
Que aguantin, que aguantin, que no es perdin pel camí, que aguantin un any, una mica més, sí. I ja a veure si l'any que ve tenen sort. Joan, de nou, moltes gràcies per aquesta estona, desitjar-vos sort en aquesta nova edició, i també, no sé si vols aprofitar, abans d'acabar, també recordar, no?, que es fa aquesta caminada del Foix el mateix dia, sí. Una miqueta més tard. Bé, en aquest, aquí sí que la gent que es vulgui apuntar sí que pot fer-ho encara, no?
Sí. No, aquí no hi ha límit i la gent, sobretot, que són acompanyants de la marxa que fan els set cims, doncs aprofiten per passar el dematí i fer una caminada cap al santuari de Foix i que també disfrutaran molt d'aquesta matinal. I donar les gràcies a tots i també a Ràdio Vilafranca per haver pensat en nosaltres.
Doncs Joan, de nou, una forta abraçada i res, que ja saps, anem parlant, ja saps on estem.
Moltes gràcies.
2 minuts i arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i ens hi durà Pharrell Williams amb aquest optimista happy.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Creix prop d'un 12% la despesa que realitza un turista de reunions, negocis i esdeveniments a Catalunya. Unes 200 empreses han assistit aquest dijous a la jornada de membres del Catalunya Convention Bureau, organitzada per l'Agència Catalana del Turisme del Departament d'Empresa i Treball, on s'han presentat les noves línies estratègiques per impulsar la transformació del turisme MICE a Catalunya. La directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, ha inaugurat l'esdeveniment celebrat a Caves Freixenet, un segment de turisme que està augmentant els ingressos que deixa el territori, ja que l'any 2024 va generar una despesa de 1.877,3 milions d'euros, un 11,7% més respecte al 2023 i un 7,6% més respecte al 2019. Els visitants d'aquest tipus de turisme representen el 7% del total de turisme a Catalunya, 2 punts percentuals per sobre que a la resta d'Espanya. L'Agència Catalana de Turisme ha detallat les estratègies per consolidar la destinació com a referent internacional en aquest àmbit, amb un enfocament clar en la innovació, la sostenibilitat i l'accessibilitat i el llegat. La plataforma Pro Vegueria Penedès defensa que cal construir nous eixos ferroviaris per poder donar a mig termini un servei ferroviari com el que necessita Catalunya, incloses les mercaderies. Per això treballa perquè es tiri endavant l'eix transversal ferroviari programat fa 15 anys i que ha d'unir Lleida amb Martorell passant per Igualada. També són conscients que, mentrestant, cal donar un servei digne dins les possibilitats existents, cosa que no es fa. Per això donen tot el suport a les manifestacions previstes per aquest dissabte a les 12 del migdia, convocades per diferents plataformes d'usuaris. Així doncs, criden a anar a Segur de Calafell, el lloc que s'ha triat dins la vegueria per manifestar-se, concretament a la plaça Lola Boronat, aquest dissabte al migdia. El Trail Arbós 2025 fa història, rècord absolut amb 750 participants i una jornada èpica. El passat diumenge 9 de març es va celebrar el Trail Arbós 2025, una edició històrica que ha superat totes les expectatives amb una participació rècord de 750 corredors i caminants. L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les proves més importants del calendari de trail a la demarcació. Malgrat un inici de dia incert amb amenaça de pluja, finalment el temps ha respectat la cursa i fins i tot el sol ha fet acte de presència a mig matí, fent de l'edició d'enguany una jornada immillorable. Aquest 2025, el trail ha reunit esportistes de 107 municipis diferents, amb una presència destacada de participants del Baix Penedès, l'Alt i el Tarragonès. Aquest diumenge 23 de març, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada a la Torre Medieval de Moja a les 12 del migdia. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del correu electrònic turisme@olèrdola.cat. Les places són limitades. La Torre de Moja, documentada per primera vegada l'any 981, es va construir com a punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola i ha sobreviscut a les vicissituds de la història fins a l'actualitat. L'aparença que té avui en dia és fruit de la pròpia història de Moja i dels diferents propietaris que ha tingut, des del monestir de Sant Cugat del Vallès fins a la família Copons, que en el segle XVIII van rebre el títol de marquesos de Moja. Al marge de les visites guiades, com les programades aquest diumenge, l'Ajuntament també ofereix la possibilitat de gaudir de la torre amb les jornades de portes obertes que programa. La propera serà ja el diumenge 6 d'abril, d'11 a 1.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'escriptora vilafranquina i professora de matemàtiques Conchi Ito continua ampliant el seu univers misteriós i terrorífic amb una nova novel·la juvenil, La Puerta de los Dos Mundos. l'esperada continuació del Desván de Villaserena. La Conxi ens acompanya avui, li agraïm que ens dediqui aquesta soneta i et felicitem per aquest nou llibre que veu la llum.
Moltíssimes gràcies, Sílvia. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Contenta?
Molt, molt. Estic molt contenta. Ha estat un part llarg perquè veiés la llum i la veritat és que estic molt il·lusionada.
Ara que feies al·lusió a aquest part llarg, has publicat una desena de llibres i contes i has estat premiada. I amb aquest bagatge encara és complicat trobar editor, editorial, cada vegada que tens un nou projecte?
Totalment.
Sí?
Sí. És molt complicat. El sector passa per moments, doncs, sempre una mica... Sempre està allà, al fil, no?, de mantenir-se, sobretot les editorials independents, que és amb les que he publicat jo, i realment, sí, és un sector que lluita moltíssim.
De tota manera, la novel·la arriba a les portes de Sant Jordi, que és ideal, no?
Sí, sí, estic molt contenta que arribi ara en aquest moment, i tot i que vam fer un previ al festival que fem aquí de l'Àrea 49 de Fantasia, Terror i Ciència-Ficció, doncs la distribució ha estat posterior a partir del gener.
La Puerta de los Dos Mundos és la continuació del Desván de Villaserena que vas publicar el 2018. Deies ara, ha estat un part llarg. El procés creatiu ha necessitat aquests 7 anys o realment què ha passat en aquest període?
No, en aquest període, jo el 2008, realment, quan vaig fer el Desván de Villaserena, el vaig pensar com un llibre realment autoconclusiu i al final sí que no me'n vaig adonar que per molta gent va ser un final obert, però jo com que separava el món de la realitat del món de la fantasia, tot i que tenen molts nexes en comú. Vull dir, per exemple, el terror és un d'ells, no? Perquè en el cantó real hi ha una guerra i en el cantó fantàstic també, perquè hi ha un assassí, hi ha un rei malvat, no? Com si diguéssim, que tot té ser... O sigui, no, els meus personatges no són mai ni blancs ni negres, vale? Tot és tota una escala de grisos. Llavors, doncs, jo tenia autoconclusió i la gent em va començar a demanar, home, no el pots deixar així, no el pots deixar així... Bueno, total, que m'anaven dient els lectors, i va arribar la pandèmia, i a mi se'm va acudir, doncs, fer... No havia fet mai directes d'Instagram, va ser la primera vegada, i vaig pensar, si jo estic en aquesta... Bueno, tots estàvem en aquesta situació, però jo pensava, què puc fer jo per aportar alguna cosa? I em vaig llançar a fer els directes de la lectura de cada capítol. I sempre...
Cada dia llegies un capítol.
Sí, cada dia llegia un capítol i deia, a veure si aconseguim que sortir d'aquest tancament abans que jo acabi el llibre.
Quants capítols tenia?
37. I jo tenia la il·lusió que en 37 dies igual solucionava. No va ser així. I llavors, el darrer dia que jo que estava fent la lectura, una amiga em va demanar per entrar en directe. Una amiga que no era molt propensa a participar en qüestions de xarxes i em va demanar per entrar. I em va emocionar moltíssim perquè em va dir que cada dia esperava amb il·lusió l'hora aquesta, que se li havia passat més lleuger... Bueno, aquestes coses que t'arriben a l'ànima. I llavors em va dir, i és que l'has de continuar.
El llibre.
Clar. I llavors vaig pensar, ostres, ara sí que sí.
Sí o sí.
I mentre ella m'anava dient i mentre havia fet la lectura, allò va ser com el detonant. I de cop i volta va aparèixer la història. És que si no tens història per narrar, no cal posar-te a escriure. ¿Vale?
Però dius, de cop i volta va aparèixer. Sí. Ah, ja m'explica millor.
Bé, el cervell, jo ja fa estona que amb la qüestió del cervell estic molt, molt enamorada, sincerament, i això del multitasking cerebral. És a dir, que mentre tu estàs fent altres coses, però tu tens un problema o tens alguna història que has de solucionar, no hi estàs pensant tota l'estona de manera conscient, però el teu inconscient està treballant, perquè ell vol resoldre totes les coses que li planteges, així és el cervell. I el cervell meu va anar treballant des que m'havien dit els altres lectors fins al detonant. I llavors, en aquell moment, em va aparèixer una història. O sigui, no surt del no-res, sinó que hi ha aquest treball nostre intern que fem.
I... Des que apareix aquesta idea, que apareix la història, perquè el cervell ha estat allà treballant-la inconscientment i la porta al conscient, i tu li dones forma al procés d'escriptura, quan sol durar?
Doncs aquí, en aquest cas, o sigui, el part d'edició ha estat llarg, el part d'escriptura no. El desband de Via Serena vaig trigar 3 anys i vaig haver-me de demanar una reducció de jornada perquè no podia. O sigui, els personatges estaven allà... Escriu la meva història, escriu-lo... I jo, va, ah, i al final vaig agafar mitja jornada. I en la pandèmia el que va portar és que realment tingués temps per escriure i estigués a casa. O sigui, clar, des del punt de vista del que ens va passar va ser molt dur, però l'escriptura era una sortida també a aquest doncs, situació exterior, no? I va durar 9 mesos. O sigui, vaig anar molt ràpid. Perquè, clar,
com un embaràs, eh?
Sí. Al març ens van tancar. Clar, no vaig acabar de llegir que no havíem sortit. I la idea ja hi era, i vaig començar a treballar. Llavors va venir l'estiu, em va ajudar també a continuar escrivint. I 9 mesos. Després, clar, la fase de correcció, tot això ja s'ha allargat més. Però realment... El problema està a la portada.
La portada?
És al·lucinant.
A mi m'agrada molt la portada.
No, però no, clar, no aquesta.
No hi ha la definitiva.
No, hi ha una versió de portades anteriors. Clar, els meus editors no són de la banda de la fantasia. La col·lecció de Bòbila Libros és una col·lecció així bastant heterogènia. Però és a banda de l'editorial Candalla, que és molt realista tot el que fa. Llavors, clar, jo vinc d'un sector que és molt de fantasia i llavors això implica que les portades que jo busco són de gènere. I clar, era un saps? Aquesta, perquè he treballat amb gent. Cornier va ser el que em va fer les primeres portades, que hi havia una aranya gegantina, peluda... Clar, allunyada de la portada sí que hi ha l'aranya, però...
L'aranya terror que els fans de la Conxi ja coneixen.
Sí, i clar, no arribàvem. Doncs, fixa't...
I clar, una portada és molt important.
Sí, el que passa que jo no pensava que fos tant. En el sentit de... Potser igual... Sí, clar, quan no et coneixen, és veritat que tu tens la portada...
Entra pels ulls,
és veritat. No?
Després ja fulleges si t'ha cridat l'atenció.
Exacte. Però com que jo ja tenia com un públic petitó, però ja era el que doncs, m'havia llegit, doncs pensava, bueno, doncs ara potser doncs una portada que jo... I no. I al final sí que hem aconseguit una portada que ens agrada a tots, que ja és el que toca.
Qui l'ha feta?
És un noi molt jove, té 24 anys, és un noi andalús que dibuixa manga i es diu Javier Fernández. I el seu estil és de personatge, doncs això, tirant al manga, potser Pixar... Bueno, per fer-vos una idea, que no és exacte això, però ja és el tipus de dibuix que li agrada a ell.
I qui ha escollit per sortir a la portada? Veig l'aranya terror i la noia qui és?
La noia és la Blanca, l'aranya terror i la Blanca.
I a dintre també hi ha il·lustracions.
Sí, i a dintre també hi ha il·lustracions. Les il·lustracions interiors són d'una noia que es diu Andrea Oliver Villares, que també és molt jove, que té 23 anys, i que va ser la primera persona que va fer una portada del desband de Via Serena. Perquè la idea del portant de Via Serena, tot és un període llarg, però s'ha de tenir paciència. A casa meva diem que piano si va lontano, o sigui que realment tu vas caminant i vas fent camí i si tu tens una idea i la mantens, al final realment es pot fer realitat. De maneres inverosímils a vegades, eh? I llavors ella va fer la primera portada del desband de Via Serena amb els primers esbossos que hi havia quan ella tenia 10 anyets.
Què dius?
10 anyets. Li vaig ensenyar una petita idea de primers capítols i va plasmar-ho i em va agradar moltíssim. Llavors pensava, doncs, si algun dia faig, que no va ser el cas en el desband de Via Serena, va ser text i ja està, però quan va sortir l'oportunitat de fer La Puerta de los Dos Mundos, doncs li vaig demanar que fes les il·lustracions interiors.
I ara té 20 i escaig.
23 anys, 22 per 23, perquè està entre la meva filla petita, la Sílvia, que en té 21, la Laura, i farà 22 aquest any, la Laura que farà 24, i ella està al mig.
I us heu tornat a trobar.
Sí, bueno, és filla d'uns amics, o sigui que ens anem veient.
Heu mantingut el contacte.
Sí.
Tot això ha passat en aquests 7 anys, però també hi ha hagut un conte que ha estat premiat, un conte infantil en aquest cas.
Sí, el conte és Valeria i mi, és un conte de ciència-ficció per a nens, que costa trobar ciència-ficció per a nens. No, no el sentit dels contes que parlen de l'univers o que parlen del sistema solar, d'això se'n fa i se'n fa coses molt maques. Però a nivell de ciència-ficció infantil costa més. Jo crec que perquè la ciència-ficció es situa sempre més a la banda de l'adult, no? Perquè hi ha hagut molt bones distopies, molt bons autors de ciència-ficció, però des d'una visió adulta. I m'agradava pensar aquesta història de la Valeria i el robot Mi, i també volia introduir un factor que era el factor femení des del punt de vista d'una família que està format per dues dones. I que un lector, quan vaig guanyar el premi, també vaig guanyar el premi de conte infantil per Cuentos para Laura, història d'un conejo que vivia en un baúl, i un dels lectors em va dir, està molt bé, la història és molt bonica, però és una família de les de sempre. Per què no escrius? També això fa molts anys. A mi se'm queden les coses dintre del cap.
I tard o d'hora?
Tard o d'hora surten. I dic, pues ara és el moment. I una és enginyera aeroespacial i l'altra és astronauta. I se'n van a Mart i la història ve perquè han de deixar el robot Mi a la Terra perquè els robots en aquest futur es reciclen. I què passa amb la nena i el robot i aquesta relació que hi ha entre l'humà i la màquina.
Un bon mirall per emmirallar-se les nenes.
Sí, sí, totalment.
La Conchito és professora de matemàtiques a l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca. Com compagines feina, família, escriptura?
Doncs la veritat és que durant un temps el que he fet és dormir poc. I això és una mica dolent, la veritat. Em vaig emportar un susto fa un temps. Em vaig anar al neuròleg per dir a veure si m'he passat.
De salut.
Sí, i em va...
Vas abusar.
I em va dir, una cosa que em va fer molta gràcia, perquè em va dir, tens el cervell esponjós. Està... Jo, quan va dir esponjós vaig dir, ja està, tinc un tou de forats per tot ara, que deu estar fatal. No, està bé, està bé. I em va dir, mira, preocupa't, perquè va ser un moment que no em sortien com les paraules, no? I em vaig posar supernerviosa. I em va dir, preocupa't el dia, no que no recordis les paraules de fins i tot diu, algun amic, no, allò no et surt el nom. Preocupa't el dia que un objecte que tu coneixes de sempre, per exemple, unes claus, no sàpigues per què serveixen. Aquest és el detonant de que alguna cosa...
No el nom.
No el nom. Sinó per què, l'ús. Si diu, allà sí que et pots preocupar. I vaig dir, doncs de moment no. Me'n recordo de per què serveix tot. I mira, em vaig quedar tranquil·la, però va ser falta de son. I llavors ara intento ser més estricta amb això. Tot i que soc molt nocturna, em vaig a dormir tardet, però intento que quan me'n vaig a dormir tard, llavors sigui el dia que haig d'entrar a treballar tard. Llavors les 7 hores, respectar-les al màxim possible.
Si vas a dormir tard és perquè escrius?
Ara
o et documentes?
Ara passo un període de molta tranquil·litat d'escriptura. Tinc idees i projectes, però és allò de dir la història. I em ronden coses pel cap, però encara no és el moment. I el que estic fent és estudiar coreà.
Estudiar coreà?
Estic estudiant coreà.
Com estimules el cervell?
Sí. Mira, m'he pujat a la Hallyu aquesta, a la onada coreana, des de fa temps. Això va venir per les meves filles, però m'hi he quedat jo. Ja és també una miqueta, però m'ho passo superbé. I aquí a Vilafranca donen classes de japonès, però de coreà no. I em van dir que a Vallirana hi havia, bueno, per contactes d'amics i tal, però justament a Vallirana tampoc ho van aconseguir. Però una acadèmia d'aquí a Vilafranca m'ha aconseguit una professora que es diu Jujin a Seul. I ho fem online. Ella està a Seul i jo estic aquí. I coincidim en l'horari.
I ets capaç de dir-nos alguna cosa en coreà? Quin nivell tens?
Chonin... Conchi i jo. I això vol dir, soc la Conchi.
Uau.
Ja està, de moment.
Ara que ens dius això del coreà, jo et volia preguntar, que segurament t'ho pregunten sovint, pel fet que destaques en el que seria la intel·ligència lògica matemàtica, és el teu ofici, guanyes així les garrofes, però també en la lingüística verbal, no? Si fem cas a les 8 intel·ligències que hi ha com a escriptora, i això, malauradament, no passa sovint, no? Ens encasellem molt en una o en una altra.
Sí, però jo penso que potser és per l'entorn en el qual estem i perquè certament les matemàtiques no han estat mai una matèria que sigui agraïda, ni d'explicar ni de treballar.
Tenen mala fama, sí.
Sí, Jo sóc una enamorada de les matemàtiques. Jo reconec que quan vaig fer la carrera, no. Va arribar un moment que estava tan estressada, tan agotada, tan cansada, que vaig pensar a quart de carrera de deixar-la. Vaig repetir quart i, bueno, gràcies al meu home, que em va dir, hombre, que ja que estàs aquí. I va estar allà una mica passada i vaig dir, va, farem l'esforç. I me n'alegro molt d'haver-la acabat. I em vaig tornar a enamorar de les matemàtiques quan vaig sortir de la carrera i vaig apreciar coses de la carrera després, a posteriori. Però clar, això no treu que tu puguis tenir aquest cantó de... Sempre m'havia agradat llegir, m'havia agradat escriure, vaig portar una petita revista quan estava a l'escola, i els mestres quan estava a l'escola no em deien que aniria a acabar matemàtiques, perquè a mi no m'agradaven les mates a l'escola, m'agradaven les ciències naturals, que crec que li agraden a tots els nens a l'escola. I penso que és això, que al final tenim moltes coses que ens agraden i a vegades ens tanquem perquè potser ens encasellen o potser perquè nosaltres mateixos diem... No, perquè potser no em veuen d'aquesta faceta.
No serveixo, no se'm dona bé.
O sí, i que no, que els altres poder esperen coses que dius... Si jo faig... Clar, jo al principi tenia por quan vaig començar a escriure. I l'altra cosa és que vaig canviar el nom, vaig posar MC Ito, perquè, bueno, lo de Ito ho vaig mantenir, perquè és un cognom que no sona molt i si et busquen per internet és fàcil de trobar-te, però clar, també el canvi, perquè jo feia classes i pensava, ara em llegiran i a veure, les risotades van a ser...
Per credibilitat a l'aula, no?
Exacte. Però el Desván de Via Serena ha estat llibre de lectura en diversos llocs i en el Milà, en el centre on treballo, també, i els professors em buscaven i em deien, els està agradant molt, i amb cara de sorpresa deia, home, està bé la cara de sorpresa, però jo que estava tant de dir, ostres, sí
que... estaves encasellada.
Sí, exacte, la profe de mates, i... O sigui, que podem fer-ho, podem intentar-ho i com a mínim intentar. Després ja veurem què surt, no?
Demà a la tarda a la llibreria L'Odissea es presenta La Puerta de los Dos Mundos, aquesta continuació per petició dels lectors del Desván de Villa Serena. Què en podem desvelar sense fer spoilers?
Mira, una cosa... Primer, la persona que em presentarà, que és l'Esther Ribas Arbós, que també és periodista, que és escriptora de fantasia èpica, que va venir aquí a l'Àrea 49, va fer una xerrada sobre estratègies per plantejar situacions de combat dintre d'un llibre, i va ser molt divertit, és molt maca, i ella ha escrit Els protectores d'Asgard. Estic molt contenta que vingui. Això és una cosa que es pot desvelar. L'altra que es pot desvelar és que hi haurà un sorteig, perquè una de les coses que em feia il·lusió era fer cosetes amb els... Ja que tenia il·lustracions, doncs... hi haurà el sorteig d'una tote bag, hi haurà un sorteig d'una tassa, que el meu home sempre diu, masses tasses a casa, però tenim debilitat per les tasses. I jo aniré amb una samarreta que també porta un dibuix.
I de la trama?
De la trama que es pot desvelar?
Sí,
a veure, aquesta segona part... al final acaba que Tobias torna amb Max i travessa la porta, això ho puc dir perquè és el principi del llibre, i quan arriben a Via Serena, que els està esperant l'aranya terror, Max no desperta. I, clar, Tobias se sent impotent, Tobias ha perdut a la seva mare, el seu pare no sap gaire amb ell... Total, que no sap què fer amb aquesta situació de que Max no recupera la consciència. I a partir d'aquí es desenvolupa tota la història de com intentar que Max torni a despertar i com el que està succeint a l'altra banda de la porta, no? Que estan passant coses en dos nivells a la vegada.
Ets escriptora de terror, de fantasia, de ciència-ficció... Totes aquestes etiquetes et cauen, amb quina et sents més còmoda?
Amb totes. Potser la que em fa una miqueta més de coseta és la de terror, perquè jo m'espanto moltíssim. Jo no veig pel·lis de terror, em costa molt. He anat sempre al cinema de Sitges, de ciència-ficció,
El Festival de Cinema Fantàstic,
exacte. I recordo d'haver estat en pel·lícules amb la jaqueta per sobre del cap. Clar, les de fantasia no, les de ciència-ficció tampoc. Però el Desván de Via Serena va sortir d'un repte, Havia guanyat el premi amb Cuentos para Laura, amb un conill que viatja, tal, i el meu home em deia, és que ets una mica flower power a vegades, no? Què tal si... que no t'atreveixes a escriure una història de terror? I va ser així, vaig dir... A un matemàtic no li pots dir... No puedes hacer no sé què. Li planteja un problema, t'he d'intentar resoldre. I vaig plantejar una història amb el més terrorífic que semblava a mi, que era l'assassinat d'un nen. Que em sembla de les coses més fortes que pot passar, perquè realment és infame, és algú que no es pot defensar. I clar, però els morts els vaig transformar en fantasmes perquè era una història per les meves filles que tenien una edat, eren petites llavors, 12 anys, 10 anys, i pensava, si començo així, la mama ja no tornarà a llegir res de la mama, fuera. I les vaig transformar en fantasmes i és una comunitat. I una de les coses més boniques que m'han dit és que els personatges són entranyables. En una història que fa por i que alguns nens no la poden llegir a les nits, i la llegeixen al matí o la llegeixen al pare i la mare, i això m'ho han comentat lectors. Per tant, aquest joc ambigu, estrany, m'encanta.
Conxito està de tornada amb La puerta de los dos mundos, la continuació del Desván de Villaserena. Gràcies i molta sort amb aquest nou volum.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Sílvia, i bueno, a veure què tal Sant Jordi. Serà molt emocionant també aquest any.
Segur que sí.
Gràcies.
Ja ens ho ha dit el Marc Paredes, a la previsió meteorològica plourà un moment o altre, agafeu paraigua, així que amb Supertramp i el seu It's Raining Again tancarem aquesta primera hora.
Penedès en xarxa.